Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
Has oblidat que el bosc és la teva llar. Que el gran, pregon, tranquil bosc t'espera com un vell amic. Deixa el neguit de ciutat. Retorna al bosc. Sols així podràs tornar a ser complet. Has oblidat que el bosc és ton vell amic? Camins de formiga sota el cel. La deu on creixen tan clares converses. La clariana on juga amb la pluja. Ho has oblidat? No els recordes? Harry Martinson. És el seu poema El bosc, d'aquest poeta suec, havia nascut l'any 1904 i als 70 anys en va rebre el Premi Nobel de Literatura. Poc temps després va començar a rebre dures crítiques a la recta final de la seva vida. Va intentar suïcidar-se. No ho va aconseguir. Finalment va aconseguir llevar-se la vida amb unes tisores. Va morir 4 anys després de rebre el Nobel de Literatura i de fons és música de Jan Sibelius. És una de les seves 5 peces per a piano, l'Opus 75, la que porta per títol Abed i que interpreta el pianista Bengt Forsberg. Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.
El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
Aquesta música ens porta ara a la Toscana, a Lucca, l'any 1743. Allà va néixer el compositor Luigi Boccherini, compositor i un consumat violoncel·lista. Va passar, però, part de la seva vida a Espanya. Moriria a Madrid l'any 1808. I el que estem sentint és el seu concert per a violoncel en si bemoll major, el número 9, una de les grans obres escrites per a violoncel. El compositor va arribar a escriure 12 concerts per a aquest instrument i va saber extreure a cada un d'ells tota l'elegància, la melangia i l'expressivitat que pot donar de si aquest instrument. El sentim en la versió de la gran violoncel·lista Jacqueline Dupré, al costat de l'orquestra de cambra anglesa que dirigeix el que va ser el seu home, el pianista, compositor i també director d'orquestra argentí Daniel Barenboim. era Luigi Boccherini, el seu Adagio non troppo, el segon moviment del seu concert número 9 per a violoncel i orquestra en si bemoll major. La versió, la de la violoncel·lista Jacqueline Dupré, acompanyada de l'orquestra de cambra anglesa que dirigia Daniel Barenboim.
Aquest compositor ens trasllada ara a Moscou, l'any 1854, a la ciutat i al lloc on va néixer Pavel Pavesta. Ell va ser, a part de compositor i professor de piano del Conservatori de Moscou, un dels grans pianistes de la seva època. Piotr Tchaikovsky, que sovint anava als seus concerts, deia que era un pianista d'elegància divina i un pianista de Déu. Era música del rus Pavel Pavesta. Sentíem l'Allegro con brio del seu trio en piano en la major escrit l'any 1895. La versió era la del trio Brahms.
Aquest poema sinfònic és de Camille Saint-Saëns, probablement una de les composicions més populars de l'autor francès. Tenia 40 anys quan el va escriure i el va titular Dansa macabra. Es havia inspirat en un poema d'Henri Casalis, recreant l'antiga superstició de la dansa de la mort. I el resultat va ser aquest, el seu opus 40. Thank you. Doncs estàvem sentint música de Camille Saint-Saëns. Era la seva dansa macabra, l'opus 40 del compositor francès, i que hem sentit a la versió de l'Orquestra de Cambra de Zúrich que dirigia Daniel Hope des del violí.
Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, alguns de vosaltres ja sabeu que marxem cap a París. Ho fem amb Mozart, amb la seva sinfonia anomenada així, Sinfonia París. Perquè avui és dijous, i el dijous és el dia de les melodies de posta. Aquesta és la melodia de posta. És la música de la carta que us porto avui. Una carta de la família Mozart. Perquè la vida d'aquest gran compositor, d'aquest geni, ens és coneguda en bona mesura a través de les seves cartes. Es conserven 1.600 cartes de la família Mozart. Prop de 1.200 d'aquestes cartes estan datades entre el 1755, és a dir, l'any anterior al naixement de Wolfgang Amadeus, i el 1791, que és l'any de la seva mort. I són cartes escrites pels membres de la família i també als membres de la família. Les més nombroses són les escrites pel seu pare, per Leopold, per la seva mare, Mariana, pel mateix Wolfgang Amadeus i per la seva germana, Nannerl. I després hi ha altres cartes, a prop d'unes 400, que estan escrites després de la seva mort, per la seva germana, que va viure fins al 1829, i la seva vídua Constance, que va viure fins l'any 42. Doncs bé, la família Mozart, com que va viatjar moltíssim, aquestes cartes estan íntimament relacionades en cadascun dels viatges. I són cartes que no només descriuen els viatges, sinó també les seves preocupacions més íntimes, la gènesi d'algunes obres de Wolfgang Amadeus. I aquesta carta és curiosa, és una carta que vincula Wolfgang Amadeus Mozart amb la família Weber. Recordem que ell es va acabar casant amb una de les filles Weber, Constant Weber. I ell, des que coneixen aquesta família, que amb ella la coneix a Mannheim, doncs queda vinculat. Primer s'enamora de Luisa i després d'ella, quan a Luisa es casa. I bé, queda vinculat a aquesta família. Diu, vuit anys, aquesta desgraciada família, li diuen al pare en una carta, el 1778, el 4 de febrer, que no desitjaria altra cosa que poder fer la seva felicitat. I potser ho podré aconseguir. Leopold, que s'acaba d'endeutar per costejar el viatge del seu fill a París, li respon aquesta carta. Vuit dies justos després. Carta de Leopold al seu fill Wolfgang Amadeus, Mozart. 12 de febrer del 1778. Diu, el meu estimat fill, he rebut la teva carta del dia 4, d'aquest mateix mes de febrer. Una carta amb sorpresa i espantat. La teva idea, amb prou feines puc escriure només de pensar-hi, la teva idea de viatjar per aquí amb el senyor Weber i amb les seves dues filles gairebé em fa perdre el cap. Estimat fill, com et pots haver deixat enganyar quan t'han proposat una idea tan abominable? La teva carta no està escrita més que com una novel·la i podries, realment, decidir anar per aquí a recórrer el món amb uns estranys? Deixar de banda la teva reputació, els teus pares, la mare, la teva estimada germana? Abandonar-me a la burla i a les rialles del príncep i de tota la ciutat que t'estima? I això, a més, ben subratllat. Sí, a la burla? Al ridícul? Perquè sàpigues que he hagut de dir a tothom, contestant les seves constants preguntes, que te n'aniries a París. I ara, al final, vols anar-te'n allà amb aquests estranys? No, no. Reflexiona un moment i se te n'anirà aquesta idea del cap. Vés-te'n a París i vés-te'n aviat. I posa't a prop dels més grans. Aut Càcer Aut nil, o César o res. Signat Leopold Mozart. I de fons estem sentint la sinfonia número 31, anomenada París, una de les seves sinfonies més conegudes, que la va escriure aquell 1778, durant aquella recerca de feina, durant l'estada de Mozart a París, quan tenia 22 anys. Per això el pare li escriu aquesta carta. Ara que ho tenim tot a punt, ara que estàs a punt, ara que tenim els diners, no pots fer això, no pots anar-te'n amb aquesta família. I què va fer ell? Doncs s'hi va casar. Es va casar amb Constant Weber. És que ja se sap, els disgustos que donem als pares i a les mares i els disgustos que ens donen ells a nosaltres també, eh? Música de Mozart.
Thank you. Doncs estàvem sentint música de Wolfgang Amadeus Mozart. És la seva sinfonia número 31 en re major, la sinfonia anomenada París. I que hem sentit a la versió de l'English Sinfonia que dirigia Charles Groves. Una música que avui ens ha servit, de fet, de melodia de posta de la carta que Leopold Mozart escriu aquell 1778 en el seu fill, alertant en el seu fill que, pel damunt de tot, pensi en la seva carrera i no perdi el temps que no estan a la seva alçada. Per això acaba la carta amb una expressió que li diu «Aut Caesar, aut Nil, o César o res». I avui, com a souvenir, doncs us porto aquesta expressió, o César o res. Perquè d'on ve aquesta expressió? Doncs mireu, se sol dir quan algú no vol assumir un càrrec o responsabilitat menor del que ja té. I també serveix per assenyalar que una persona no admetrà ser el segon en alguna cosa, com li passava al pare de Wolfgang Amadeus, que sabia que el seu fill o era primer o no era ningú. L'origen d'aquesta expressió el trobem en el crit a l'unissó que van fer els homes de Juli Cèsar quan el 10 de gener de l'any 49 abans de Crist van decidir deixar el senat romà i seguir el seu líder, amb el propòsit d'enfrontar-se al general Pompeu Magne. Aquest era l'inici de la guerra civil que va propiciar que Juli Cèsar fos declarat enemic públic del mateix senat. Doncs bé, posteriorment al segle XV, aquesta expressió es va convertir en el lema personal de Cèsar Borgia. El portava gravat a la seva espasa. I això va donar una gran popularitat en aquesta expressió. O César o res. I de fons, música de Händel, precisament l'oratori Juli Cèsar, a la versió de l'Orquestra Bach de Múnich sota la direcció de Karl Richter. I estimats i estimades, ho deixem aquí. I tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tor. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.
El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.